Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. L'últim llibre de l'Abel Olí, titulat Vides aturades, retrata la cruesa de la pitjor crisi humanitària dels temps moderns. A les seves pàgines hi podem escoltar veus com la del Mustafà.
Obrim forats a les tanques perquè puguin passar els voluntaris. Els guàrdies els tanquen. Nosaltres els tornem a obrir. Tants cops com els tanquin, tants cops els tornarem a obrir. Tenim tot el temps del món.
Aquesta nit, 15.000 persones omplien el Palau Sant Jordi per solidaritzar-se amb la realitat que ha tocat viure persones com el Mustafà, que fugen de la guerra i la misèria dels seus països. Avui és la nit més esperada de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que ha aconseguit reunir en un sol escenari artistes com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz o Manolo García. El manifest d'aquesta plataforma, però, també reclama a les institucions catalanes compromisos immediats en l'acollida dels refugiats i per comprovar tot allò que s'està fent també des de Casa Nostra. En aquesta matèria avui hem convidat el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. Senyor Romeva, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com està?
Bé, molt il·lusionat, a més, t'he de dir, amb aquest concert d'aquest vespre, perquè és una mostra més del que és un país que es mobilitza, que s'inquieta, que se sent interpel·lat per una realitat i que, a més, hi dona resposta. I, per tant, jo crec que avui és un gran dia, a més, també, permetem que ho digui, jo sé que és una mica, per dir-ho així, poc rellevant des del punt de vista del que jo pugui afirmar, però crec que és molt important, home, que tots aquests mitjans que heu estat donant ressò i fent-vos partíceps d'aquesta demanda, avui també sumem. Jo crec que avui és un exemple d'aquesta societat que volem construir, una societat que té molt clar quins són els problemes i té molt clar quines respostes hi vol donar.
Segurament li faré una pregunta que li hem fet aquests dies, que és la següent. Què estan fent vostès del govern català per l'acollida dels refugiats?
Doncs, d'entrada, el primer i el més important, el més significatiu, jo crec que és ser molt conscient de la globalitat del problema. És a dir, el tema de l'acollida no és només el fet d'acollir, sinó el fet de ser conscients de que hi ha molta gent, milions de persones, que han de fugir de casa seva. Per tant, el primer i el més important, com a institució, com a govern, com a país, com a societat, és entendre que quan la gent es veu obligada a demanar asil és perquè s'ha vist obligada a marxar de casa. Per tant, hem de ser molt conscients que hem de donar resposta a totes les etapes, a totes les fases d'aquest aspecte. Avui hi ha 60 milions de persones que han hagut de marxar de casa. D'aquestes, 40 milions estan en el seu propi país i són desplaçats interns. Què vol dir això? Que només 20 han sortit. La lògica normal, la lògica habitual, la lògica més freqüent és que la gent quan surt de casa es queda relativament a prop perquè el que vol és tornar-hi. Això ha estat així sempre. I per tant, el més important com a govern és entendre que això és així, que hi ha unes causes, que hi ha unes raons, que hi ha uns motius, que hi ha guerres, misèria, persecucions, tortures, discriminacions, desigualtats, que fa que la gent marxi. I, per tant, que el que ens cal és afrontar això en origen. En origen i, en tot cas, en trànsit, perquè l'altre aspecte important és entendre que aquesta gent, quan surt, queda moltes vegades a la regió i, per tant, hem de poder ajudar també aquells països que acullen aquestes poblacions, repeteixo, en termes, en quantitats de milions. Òbviament, hi ha una part, però és una part molt petita, que aconsegueix arribar a Europa. I aquí és on entra la dimensió de l'acollida. Què hem de fer com a govern? Què estem fent com a govern? Hem d'afrontar totes les etapes. Des de l'acollida, que això és, òbviament, una de les tasques que està fent, jo crec, d'una manera, malgrat les dificultats, tant competencials com econòmiques, d'una manera molt exemplar, el Departament de Treball Social, la consellera Bassa...
Sí, però què està fent, concretament?
Això, aquí vaig. Mm. És que són moltes coses, clar.
Sí.
Aquesta feina s'està fent, i com a Departament d'Exteriors, nosaltres tenim una responsabilitat molt directa en, com li deia abans, treballar en origen. Miri, justament ara fa unes setmanes vam signar per primera vegada un acord interinstitucional per treballar al Líban. Per què al Líban? Estem parlant de 1.600.000 euros que, a més, van destinats a primer, treballar en programes específics amb el PNUD, amb el PNUD, i després a treballar amb 15 ONG. De fet, són 15 ONGs, l'any passat eren 7, hem ampliat a 15, que treballen en directe i en una realitat que és colpidora perquè... Líban, en aquests moments, 4 milions de persones, habitants, de les quals 1 milió són refugiats. Aquesta és una de les realitats que nosaltres hem d'afrontar. Per tant, primera acció com a departament.
És a dir, departament, el que treballen és en l'origen de la qüestió?
I en el trànsit. Com a Departament d'Exteriors...
Nosaltres també pressionant les institucions europees, en aquest cas, quan bloquegen...
Aquesta és l'altra vessant. És a dir, hi ha una vessant que és la vessant, per dir-ho així, solidària, humanitària, de compromís amb les causes, punt número 1. Punt número 2, aquí hi ha l'altre vessant, que és entendre que aquesta dimensió, aquest problema, primer, no és un problema nou. Miri, jo, permeti que li digui una cosa, jo és que aquest tema em costa molt parlar-ho des d'una vessant institucional. Tota la meva vida m'he dedicat, vaig estar fa 25 anys, molt implicat en tota la gestió de l'acollida de refugiats bosnians. Reiteradament, a més amb l'experiència que hem tingut als Balcans, hem pogut viure d'una manera molt punyent tota aquesta realitat. Fa 25 anys teníem el mateix problema a nivell institucional que tenim avui. Quin és? La resposta que la Unió Europea està donant a aquestes crisis es circumscriu a una resposta estrictament de caràcter estatal i que no té en compte un principi fonamental, que és que això és un dret humà. Moure's, fugir, marxar, demanar acolliment, demanar acollida és un dret humà. El mateix problema que teníem fa 25 anys el tenim avui.
Però és el mateix problema. Si això que continua bloquejat, i vostè porta tant de temps en aquesta feina i coneix des del terreny què significa, per què no sentim el president de la Generalitat dient o acollim o acollim?
És que ho ha dit. És que nosaltres vam enviar... Li recordo que just al principi del mandat, ara fa un any, sembla, han passat moltes coses, però només fa un any que estem, per dir-ho així, en aquest mandat de govern, una de les primeres coses que vam fer va ser enviar una carta signada pel president de la Generalitat al comissari Avramopoulos dient: nosaltres estem en condicions, no volem, no, estem en condicions d'acollir 4.500 persones. Per què ho vam fer? Hi ha un compromís que van signar els estats... En què Catalunya no hi era, en aquesta discussió, ho van signar els estats, en què l'estat espanyol es comprometia a acollir en 2 anys 15.000 persones. El que vam fer des de Catalunya va ser dir: escolti, nosaltres volem acollir, estem en condicions, no com a govern, com a país, perquè era una demanda col·lectiva d'institucions, de societat civil, d'entitats, d'ONGs, d'ajuntaments, i vam dir: escolta, nosaltres podem i volem acollir 4.500 persones. Per què aquesta xifra? Perquè era la part proporcional de la població respecte a la població de l'estat espanyol. La resposta que vam tenir del comissari Avramopoulos va ser entusiasta, va ser: ostres, endavant, clar, feu. La resposta que vam tenir de l'estat espanyol va ser: no, vostès no poden fer-ho, això.
I vostè com justifica aquesta postura de l'estat espanyol?
Molt senzill. Primer, l'estat espanyol considera en aquests moments que una persona que demana asil és una persona que és un potencial problema. I en alguns casos directament ho vinculen en termes de seguretat. Això és dramàtic. Això és a més a més de ser fals, és dramàtic. L'estat espanyol fa molt de temps que s'ha convertit en un problema. I des d'aquesta perspectiva nosaltres hem de denunciar, i com està fent la societat, com està fent la gent, com està fent, com avui farà en el concert d'aquesta nit al Palau Sant Jordi, que aquí no hi ha una percepció social de que això sigui un problema. Al contrari, hi ha una voluntat de formar part de la solució. I aquest és un aspecte que nosaltres hem de poder assumir. Hi ha un tema de concepció global, repeteixo, que a mi em sembla que aquest és un aspecte important. Quan la gent se'n va de casa, no ho fa per caprici. Hi ha unes raons, hi ha unes causes, hi ha unes motivacions. Per tant, hem d'assumir que aquestes motivacions existeixen, hem de veure quina és la part que tenim nosaltres en tant que societat en aquestes causes, i hem de ser conseqüents també amb les conseqüències d'allò que nosaltres fem.
Jo entenc el que m'està dient, però segurament, parlant de drets humans, el que la gent voldria és que hi hagués un gest molt més clar, molt més evident. És a dir, en veure el president de la Generalitat anant a Grècia, agafar un autocar i plantar-se a Catalunya.
És que la pregunta no és si això se pot fer o s'ha de fer. La pregunta és: això beneficia les persones a les quals es vol ajudar? La pregunta és: què volem? Què hem de fer per ajudar aquestes persones? I el que hem de garantir és que aquestes persones no siguin instrumentalitzades, perquè aquest és un altre aspecte que aquí hem d'anar molt en compte. A vegades hi ha amb bona voluntat.
Vostè descarta la desobediència en qualsevol tipus de acte com aquest?
No, la desobediència per mi... Escolti, jo vinc del món de l'opció de consciència, vull dir que la desobediència...
I en aquest cas el defensaria?
La desobediència és un instrument. És un instrument que, a més, al llarg de la història ha garantit progressar. En un cas com aquest, o en qualsevol altre cas, la desobediència ha de tenir una utilitat, ha de ser útil. I, sobretot,
perquè
no ha de...
Perquè hi ha aquestes lleis migratòries europees que bloquegen els estats.
Això és una part, i l'altra part és: no ha de perjudicar les persones a les quals tu vols ajudar. Aquest aspecte no és menor. Aquest aspecte és important. És a dir, qualsevol gest que tu facis que no ajudi i, en tot cas, que perjudiqui les persones afectades...
Per tant, aquest exemple concret que li posava, vostè no la defensaria.
L'has de contextualitzar molt bé i has de tenir molt clar les conseqüències.
Estan treballant per això, en intentar trobar sorties desobedients?
estem treballant per afrontar... Estem treballant per afrontar el problema, repeteixo. L'objectiu no és la desobediència per ser... La desobediència és un instrument.
Sí.
L'objectiu és afrontar el problema i resoldre el problema.
Però no la descarten.
No descarto res a la vida, les coses passen una mica com a moltes circumstàncies. El problema no és, repeteixo, si cal o no ser desobedients. El problema és que hi ha un problema i que s'ha d'atacar, s'ha d'afrontar, se li ha de donar resposta. Amb totes les eines que en aquests moments tinguem. Crec que l'eina més eficient és, en primer lloc, trencar aquesta imatge de que hi ha una invasió. Aquest és un tema que no és menor. Hi ha una percepció en alguns àmbits...
I a Catalunya també hi ha aquesta percepció.
Hi ha una percepció en alguna part de la societat, que té la imatge de que això és una mena d'invasió. Una xifra molt senzilla, però que crec que l'hem d'anar repetint. L'any passat va haver-hi un milió de persones que van sol·licitar asil a la Unió Europea. La Unió Europea té 500 milions de persones. Estem parlant del 0,2%. 0,2%. No és un problema per la Unió Europea. No ho és. No és un problema d'invasió. No és un problema d'arribada massiva de gent. No l'és. No ho és. Neguem aquesta premissa. Una vegada neguem aquesta premissa, que és el més important, afrontem de quina manera podem donar resposta. Tenim les condicions per donar resposta? Sí. Què estem fent des de Catalunya? Què estem fent, no només des del govern, sinó des de les institucions afectades? Garantir que les persones que finalment en totes les etapes acabin aquí, perquè algunes acabaran aquí, moltes no, però algunes acaben aquí, tenen les condicions per poder fer un projecte vital. Una persona que demana asil no demana simplement que m'acollis ara. Demana poder tenir un projecte vital.
I
poder tenir un desenvolupament vital. Jo crec que aquest és un element...
I escola, i sanitat, i etc.
Tot. Però és que posem-nos en el lloc d'aquestes persones. És a dir, vostè com a persona, si demanes... Mira, ara fa... Permeten el silogisme, però ara fa uns dies vam estar a Argelers. Recordant una efemèride... de l'any 38-39.
Cap de setmana passat va ser, no?
Justament. Sí. Milers de persones van fugir precisament de la guerra i van demanar refugi, van demanar ajut, van demanar assistència a un altre país, que en aquest cas era França. L'objectiu d'aquestes persones era, evidentment, primer, salvar la vida, òbviament, fugir d'una situació que era absolutament dramàtica, tan aviat com pogués tornar a casa. I, en tot cas, tenir un projecte... Algunes d'aquestes persones es van quedar i van fer un projecte vital allà. D'altres, d'allà, se'n van anar a altres llocs. Quan tu busques asil, no busques simplement que et treguin d'un lloc només. Busques tenir una oportunitat, com tothom a la vida té dret a fer. Per tant, hem de garantir que aquestes persones tenen un projecte vital al darrere. Aquest és l'aspecte. I això
ho garanteix el govern català.
I això, amb el programa d'acollida que estem desenvolupant, que, a més, està inspirat en un model d'èxit, que és el model canadenc, que funciona, i tota aquesta dinàmica de mentories que s'han posat en marxa, això s'està garantint. I, òbviament, hi ha un element...
Però, aleshores, quan veu, per exemple, que hi ha persones que busquen refugi, que han arribat a Catalunya, a Berga, per exemple, i que s'hi han estat un parell de setmanes i han marxat cap a Alemanya...
Perquè hi ha una part que no depèn de nosaltres. Hi ha una part que depèn de l'Estat. I aquesta part que depèn de l'Estat és molt important. Per què? Perquè és la condició que a tu et permet tenir un estatus legal que et permeti fer aquest projecte vital. Hi ha una part que, malauradament, quan l'Estat ha de donar resposta a aquesta realitat, senzillament se n'inhibeix. Perquè avui això és competència dels estats.
Però estic parlant de les escoles, de sanitat...
No, però és que tot això, des del punt de vista de l'atenció a les persones, tot això s'està garantint. Però repeteixo, no és un problema de l'acollida. Estem parlant de parts... El problema, crec que és molt important que siguem conscients de la dimensió de tot plegat. Què estem fent com a país, què estem fent com a societat? Ampliem el focus. És a dir, no és el problema de l'acollida, o en tot cas la qüestió de l'acollida, sí,
però
vostè
seria més important, primer, fer pedagogia, explicar d'on
ser conscients de quin és el problema, ser conscients de quin és la veritable...
I que la gent no vegi això també com una amenaça, sinó com una oportunitat.
Evidentment,
evidentment.
Això és la punta de l'iceberg. I jo crec que concerts com els d'avui, i campanyes com les que aquesta setmana hem vist, i en la qual, a més, heu estat participant d'una manera directa a la corporació, permeten que la gent sigui conscient de la dimensió del problema. Escolti, siguem conscients de que la primera premissa, la més important, la millor política d'asil és que no hi hagi d'haver política d'asil. La millor política d'asil és que no hi hagi d'haver política d'asil, perquè vol dir que la gent no ha de marxar forçadament de casa seva. Estem parlant de 60, repeteixo, 60 milions de persones. Aquesta és la dimensió del problema. Davant d'aquest fenomen, el repte que tenim com a societat, com a país, com a Unió Europea, és atacar això, és afrontar això, és assumir que això és una realitat que no desapareixerà. Quan parlàvem fa 25 anys del cas de Bòsnia, dèiem mai més. Recordem, mai més. I estàvem en aquelles manifestacions i recordàvem, l'any 2001 vam tenir l'Afganistan com a conseqüència de l'11S i dèiem, això és un drama. Dos anys més tard, 2003, vam tenir l'Iraq. Inacceptable. Hem tingut, durant molts anys, el 94, el 95, tota la crisi dels Grans Llacs. Ara tenim la pitjor crisi humanitària que ha viscut l'Unió Europea des de la Segona Guerra Mundial. Escolti, algú creu que això s'aturarà? Si no ens hi posem de debò, i no es tracta de posar fronteres o murs o tanques o fins i tot policies armats a la frontera.
Es tracta de fer política i gestionar el problema.
I es tracta d'assumir que això és un problema d'una dimensió global, amb problemes d'arrel, i que ho hem d'afrontar des d'aquesta perspectiva, perquè si ens quedem amb la, per dir-ho així, amb la reducció del problema, que és senzillament... O hi ha algú que vol venir, perdoni, aquesta gent que vol venir, estem parlant de la minoria del que és el problema molt més ampli.
Al final és entendre que no és un fenomen, sinó que és un tema estructural, no?
Malauradament s'està estructuralitzant. I dic malauradament, perquè això un podria i hauria de pensar, i voldríem pensar, que aquestes, per dir-ho així, situacions són circumstancials. I malauradament fa massa temps, quan una circumstància es va repetint, acaba sent estructural. I aquest és el drama. Davant d'aquest fenomen, la Unió Europea no té en aquests moments ni la voluntat política, ni les estructures que permetin donar-hi front o fer-hi front d'una manera conseqüent.
El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, sí, deia això aquesta setmana.
Alguns estats membres creuen que poden ser solidaris sense fer res. Crec que estan molt equivocats. Solidaritat no és només una paraula, sinó fets.
La Comissió Europea també ha amenaçat amb obrir expedients sancionadors si no es compleixen els compromisos. Vostè creu que coneix, de fet, vostè com funciona això de la Unió Europea? Servirà d'alguna cosa, tot plegat?
Aquí, primera reflexió important. La Comissió Europea no té competències en aquest tema. Aquest és un aspecte, repeteixo, i reitero, i poso de manifest perquè hem de ser molt conscients. Això correspon als estats. Són els estats els que estan fallant, no Europa com a concepte.
És el Consell d'Estats.
El Consell Europeu.
Sí.
Per tant, no és la Unió Europea com a concepte, no és la idea europea la que està fracassant, són els estats que no han permès que Europa pugui tenir ni la visió política ni les eines per poder fer front a això. Això és important perquè cal recordar una cosa que és també significativa. Quan aquesta gent, en alguns casos es juguen la vida al Mediterrani per creuar-la, o altres vegades el que fan és anar per les vies balcàniques, el que fan és venir a Europa, que ningú s'equivoqui. No venen a Espanya, Itàlia, Grècia o a algun país en concret, venen a Europa perquè és un concepte d'Europa, dins d'Europa.
No sé que tinguin algun familiar ja que vulguin anar a un lloc concret, diguem-ne.
Sí,
però el primer contacte és la idea d'Europa.
Jo me'n vaig allà perquè després hi ha una idea, a vegades, que també és un altre element que s'ha de treballar, que és aquesta imatge idíl·lica que alguns tenen i que moltes vegades és un engany que se'ls hi ven. És un dir, escolta, aquí ho tindràs tot resolt i arriben aquí i resulta que tots són problemes. Aquest és un problema. Però, segon element important, Europa en aquests moments, i particularment els estats, que són els que tenen les competències, no han llegit o estan llegint el problema des d'una vessant absolutament fins i tot contrària als seus propis principis legals. Tots els estats europeus, tots, van signar i ratificar la Convenció de l'Estatut del Refugiat de l'any 51 i els seus protocols, tots. Per tant, no és només una qüestió de caràcter moral i ètic, és una qüestió de caràcter legal. Hi ha un compromís legal aquí al darrere. Hi ha la Carta de Drets Fonamentals. Hem signat tots la Declaració de Drets Humans. Estem parlant de textos que tenen un pes, repeteixo, no només moral i ètic, sinó des del punt de vista legal, que ens haurien d'interpel·lar molt més del que
en aquest cas els jutjats no acaben d'actuar.
El problema és que no hi ha una reacció en aquest sentit en termes proporcionals. I els estats, com que tenen l'última paraula en aquests àmbits, acaben sempre, per dir-ho així, blindats. També diguem que hi ha estats i estats. Hi ha estats que han reaccionat molt millor que d'altres. Això també ho hem de dir. No és un problema, per dir-ho així, d'igual responsabilitat als estats, però què diu el Timmermans? El Timmermans diu, escolti, aquí vostès van signar un compromís fa uns mesos i no l'estan complint, ningú l'està complint. Alguns l'estan complint més que d'altres, és veritat, però ningú l'està complint. Repeteixo, l'estat espanyol es va comprometre a acollir 15.000 persones. Estem parlant d'un miler a tot estirar i encara gràcies. I en un context en què Catalunya li està dient és que nosaltres, com a Catalunya, podríem acollir-ne ja directament 4.500. I és l'Estat que diu que no. És l'Estat que diu que no. Per tant, amb això, també jo crec que hem de ser molt conscients d'on tenim el problema, que el tenim, eh? I és important.
Vostè, com a eurodiputat, va coincidir amb Marine Le Pen?
Sí, és clar. Vaig estar molts anys, vaig estar 10 anys allà, i sí, vaig estar amb ella i amb el seu pare.
I que li va parlar amb ella, la coneixia?
Bueno, ens creuàvem, òbviament, escolta, estàs en el mateix hemicicle i alguna ocasió doncs, ens va tocar fer alguns debats. Sí,
ja tenia un discurs d'extrema dreta en aquell moment?
Jo no l'he conegut un altre. Però és un discurs, malauradament, que no és exclusiu seu. És a dir, hi ha molts actors que no són ubicats tradicionalment en allò que anomenem l'extrema dreta, que fan el mateix discurs. El mateix, eh? I, per tant, des d'aquest punt de vista, no és només un problema que ho és de l'extrema dreta, sinó que en molts casos, en el cas de l'estat espanyol, aquest discurs està incorporat amb una determinada dreta que no se li diu d'extrema dreta, però que fa les mateixes coses que fa l'extrema dreta.
I en el cas del Parlament de Catalunya també existeix aquest discurs?
Jo l'he sentit en diverses ocasions, sí, en el cas d'algun diputat. Crec que és un... Bueno, escolta, tenim un cas molt significatiu, eh? Tinc alcalde d'una ciutat molt important de Catalunya que fa uns discursos que en aquest moment són perfectament equiparables, però des d'aquest punt de vista a mi em sembla que el que hem de posar de manifest és que hi ha una societat, com avui es demostrarà en el concert de Sant Jordi, que està molt per sobre d'aquests fets i d'aquestes declaracions.
Però li preocupa a vostè aquest discurs, aquest augment també que hi ha...
Em preocupa sempre.
Bilders als Països Baixos... Marine Le Pen a França, Estats Units, Donald Trump...
Em preocupa molt, i em preocupa sempre, però, i li torno a la primera part de l'entrevista, perquè està basat en una fal·làcia. Em preocupa que es faci i em preocupa que es compri perquè està basat en una fal·làcia. I, per tant, com a societat, tenim l'obligació de desmentir aquesta fal·làcia. I avui, en un concert d'avui, com fa 25 anys en el cas de Bòsnia, tenim l'obligació social, institucional, política, de desmentir aquesta fal·làcia. D'explicar, de demostrar, de posar en evidència aquests arguments que són falsos. I que, a més, no només són falsos, sinó que hi ha una demanda social que demostra que com a societat estem preparats i tenim la voluntat de fer precisament allò que toca fer i que ens reclama no només l'ètica i la moral, sinó els textos legals que hem fet. Per tant, evidentment que em preocupa, però encara em satisfà molt al mateix temps que en el cas de Catalunya en particular tinguem aquesta capacitat de plantar cara a aquests elements per la via del compromís i de la feina col·lectiva que crec que en molts àmbits és exemplar.
Mirem què s'ha dit aquesta última setmana al Parlament.
Una democràcia que envia a judici els responsables polítics d'una jornada tan edificant i sana com el 9 de novembre és una democràcia que ha emmalaltit.
No sé en què tipus de país antidemocràtic s'inspiren ustedes, però no existe democràcia on ustedes pueden hacer lo que quieran.
Ens agradi o no, els membres de l'anterior govern que estan sent jutjats no ho estan sent per les seves idees, sinó per haver desatès resolucions, sentències del Tribunal Constitucional.
Usted haga referencia a que no hay diálogo por parte del gobierno de España, eso es una provocación. Aquí el que le tiene fobia al diálogo es usted.
O es desobeix o no es desobeix. I us ho diem gent amb modèstia, però alguns hem desobeït. I quan desobeixes, acceptes les conseqüències de la desobediència.
No volem fer una altra cosa que no sigui un referèndum.
Evidentment, les intervencions han estat marcades per l'agenda del judici. Hem vist Mas, Ortega i Rigau declarant per l'organització del 9-N. Vostè és un dels encarregats d'organitzar el referèndum.
Ho som el govern. Jo crec que en aquest sentit hem de ser molt conscients que un referèndum no és una feina només ni d'una persona ni d'un departament. Un referèndum té moltes vessants, de caràcter tècnic, òbviament, i per poder-lo fer bé i amb garanties que és el que estem fent i que és el que volem fer, això implica que obliga que s'impliqui tots els departaments. I en aquest sentit, com a govern, efectivament, estem preparant-lo. També cal dir-li que en aquests moments, com vostè sap, hi ha un pacte pel referèndum que està fent una feina també de transversal, que el que busca és, en fi, veure si hi ha encara una possibilitat d'acord amb altres actors i particularment amb l'Estat per poder-ho fer de manera acordada. Ara, com que s'ha de preparar sí o sí, perquè tant si és acordat com si no, s'haurà de fer, nosaltres com a govern estem, òbviament, posant tota la, fi, tota la feina que cal perquè això estigui a punt el dia que toqui.
Vostè no la guiteja poder acabar igual en un judici?
És que sé que he vingut, sé en quin estat visc, sé davant de qui estic, sé el que ha passat, sé, veig contínuament el que està passant. És a dir, que tu tinguis un expresident, consellers, regidors, càrrecs de tota mena, jutges, perseguits simplement perquè opinin, perquè pensen diferent. Jo crec que en el judici d'aquesta setmana no hi havia assegut a la banqueta un president i dos exconsellers. El que hi havia són 2.300.000 persones que vam anar explícitament a votar el dia 9 de novembre en un exercici de democràcia que a mi em sembla que és no només exemplar, sinó que hauria de ser observat i contemplat per la resta del món. Per tant, estem davant, com deia el president, davant d'un context en que hi ha una democràcia que està malaltint. Subscrit 100% les paraules del president en el ple d'aquesta setmana. L'Estat té un problema. L'Estat espanyol té un problema. Des d'aquesta perspectiva.
Fa un parell de setmanes vam sentir a Santi Vidal uns discursos d'unes conferències en el qual l'exsenador apuntava que el cens per al referèndum es farien dades fiscals dels catalans. Això és mentida?
Això ja ho he explicat moltes vegades al vicepresident, jo crec que està bastament argumentat. Pel govern, parla el govern, qui dona explicacions en temes fiscals i òbviament de com s'està gestionant aquestes coses és el vicepresident, ho ha fet extraordinàriament bé aquesta setmana i per tant, a partir d'aquí, òbviament tothom és molt lliure de dir el que consideri, no?
Però vostè per què creu que Santi Vidal va dir aquelles paraules?
Escolti, això li haurà de preguntar amb ell, no ho sé. Jo, en tot cas, el que sí que puc fer i li reitero, que és que pel govern parla el govern i el vicepresident ha donat les explicacions oportunes en aquest tema.
El veurem avui al concert?
Sí.
I a la manifestació la setmana que ve?
També.
O sigui, el govern també estarà present en aquesta manifestació.
Sí, a tot arreu. Nosaltres hi serem i si no fos conseller seria igualment, Vull dir, no és un tema...
Em consta. Ja per acabar, senyor Romeva, d'aquí un any, avui sí. És 11 de febrer del 2017, d'aquí un any què serà vostè? Serà ministre, conseller, un polític retirat, un polític jutjat?
No sé què ens passarà la setmana vinent, tot va molt ràpid, no em facis endevinar què passarà d'aquí un any, no ho sé, és impossible dir-ho.
Què li agradaria estar fent?
Escolti, a mi m'agradaria seguir fent el que estic fent ara, que és contribuir a una societat millor, en les vessants que toqui. És el que he intentat fer sempre des dels àmbits diferents en els quals he estat i és el que tinc ganes de fer i és el que, a més, crec que d'una manera col·lectiva molta gent està fent, en alguns casos amb un preu personal important.
Senyor Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, jo li agraeixo moltíssim que avui hagi vingut a explicar-se el que fa també des del govern en el tema dels refugiats. Avui és un dia en el qual parlarem molt al suplement. Ho seguirem també aquesta nit. A 9:45 comença aquesta transmissió del concert a Catalunya Ràdio, que també esperem veure'l per allà. Senyor Romeva, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Fem una pausa i ara tornem.